Informatius UPB. Amb Jordi Urios i Carles Peris.
Salutacions i benvinguts a una nova edició de l'informatiu UPB, la teua cita amb l'actualitat dels tres campus de la universitat. Aquesta setmana ve carregada d'esdeveniments que cobrirem al llarg d'aquest espai.
Comencem amb nomenaments, i és que el divendres passat tenia lloc al Paranimf l'acte de nomenament dels nous doctorats de la UPB. Destaca entre ells el nou doctor honoris causa d'enguany, que n'és un altre que el reconegut arquitecte Antonio Font i Arellano, amb una llarga trajectòria dedicada al món de l'arquitectura i l'urbanisme.
Juan Piquer ens amplia la informació.
Estem d'enhorabona, ja que la Universitat Politècnica de València ha investit l'arquitecte urbanista Antonio Font i Arellano com a doctor honoris causa, un reconeixement que el nou doctor ha viscut com un regal magnífic.
Muy contento, para mí es un regalo magnífico, después de 50 años de trabajar en la universidad, pues realmente es un regalo y una generosidad de esta institución enorme.
Autor del passeig marítim de la Vila Olímpica de Barcelona i de la reordenació urbanística de les vores dels cinturons de la ciutat, Font s'ha declarat realment satisfet del seu esforç per relacionar docència, investigació i activitat professional. Antonio Font és un arquitecte de prestigi internacional, catedràtic referent a les escoles d'arquitectura d'Espanya quant a docència i investigació en urbanisme i ordenació del territori i a més ha sigut Premi Nacional d'Urbanisme. Des de l'informatiu de la UPB, et donem l'enhorabona.
Continuem parlant d'una nova oportunitat per als alumnes d'estudis relacionat amb el disseny i la comunicació, la iniciativa Queda't. No és així, Laura Crespo?
Així és, ahir es va celebrar la segona edició de Queda't, Dissenya i Comunica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny, una activitat dirigida a graduats i estudiants d'últim curs en relació amb el disseny i la comunicació per crear un vincle entre empreses i alumnes. Una oportunitat magnífica que obri portes al món laboral on van assistir 11 empreses de prestigi nacional i internacional.
Gràcies, Laura. La pròxima setmana, l'Oceanogràfic acull un esdeveniment molt important relacionat amb la telefonia del futur, el 5G. Juan Piquer, conta'ns més en detall.
La setmana que ve, com bé comentava en programes arrere, València es convertirà en la capital del 5G. Gràcies a la UPB, a través de l'ITIM i l'Oceanogràfic, presentaran en la B5G Days 2022 l'estat actual de la 5G a Espanya. I mitjançant ponents d'alt nivell, experts del 5G aportaran una visió del futur d'aquesta tecnologia. El robot Caixu, desenvolupat per Fibecom i l'ITIM de la UPB, realitzaran l'obertura del congrés. Durant aquests dies es podran veure aplicacions de turisme immersiu mòbil. Durant aquests dies es podran veure aplicacions de turisme immersiu mòbil amb cambres 360 graus i tecnologia 5G en una demostració entre l'Oceanogràfic i el Congrés, en directe mentre els robots realitzen una supervisió i inspecció remota a través d'unes ulleres de realitat virtual.
Ara és el moment de fer un avís als més tiktokers i tiktokeres. Des de l'àrea de comunicació es llança el concurs El teu grau UPB en TikTok, en el qual podrà participar qualsevol alumne de grau, postgrau i doctorat. Laia Duarte ens conta més en detall les bases del concurs.
Efectivament, l'àrea de comunicació de la UPB llança el concurs El teu grau UPB en TikTok per a donar a conèixer els seus graus entre la comunitat de la plataforma social. Per a participar, només has de triar un grau i crear un vídeo original i amb gràcia sobre aquest, que dure un màxim de 40 segons, i publicar-lo en TikTok amb l'etiqueta Graus UPB. Els vídeos s'hauran de publicar entre el 20 de maig i el 15 de juny, i els guanyadors s'anunciaran el 17 de juny. Jo no dubtaria en participar perquè podeu guanyar des de 2 nits d'hotel per a 2 persones al Diamante Beach de Calp o al Gran Hotel Sol i Mar també a Calp, fins a 2 abonaments generals per al FIB o l'Arenal Sound.
Ens traslladem al campus de Vera i comencem amb una nova col·laboració entre la UPB i el Centre Cultural Les Naus de València, dins de la iniciativa Dones de Ciència. Laia, conta'ns.
Així és, la UPB i les naves homenatgen amb un mural a la biòloga Ana Veiga, la mare científica de la primera xiqueta concebuda per fecundació in vitro a Espanya, a la qual anomenaren Victoria Ana, fent així honor a la biòloga, qui participa en l'equip liderat pel doctor Pere Barri, que va aconseguir aquesta fita en la medicina espanyola. El mural, que ja podeu visitar, està situat a la façana del Col·legi Públic de Pinedo, situat al passeig marítim de la localitat. Aquest és obra de l'artista Marta Penya i és el mural número 27 d'un projecte que porta omplint des de fa ja més 3 anys de ciència i art en femení els centres educatius valencians.
I d'homenatges passem a acords. Sembla que cada setmana naix una nova càtedra i aquesta ha sigut el torn per a la Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses.
Laura Crespo ens apropa la informació sobre aquesta nova associació que busca impulsar un dels sectors més potents de la Comunitat Valenciana.
Així és. José Capilla, rector de la UPV, i Rafael Torres, director de COFE Comerç, donen un impuls a una nova càtedra de comerç. A través de la llavor acadèmica i l'estudi científic, permetrà detectar competències i oportunitats al sector tèxtil. Com explica Rafael Torres, es tracta d'un sector estratègic fonamental per a la dinamització econòmica dels municipis i ciutats de la nostra autonomia. Cal destacar la importància d'aquesta nova càtedra de comerç que es desenvolupa a la Comunitat Valenciana, que aportarà coneixement de l'actualitat del tèxtil i posarà en valor l'activitat al nostre territori. A més, la directora de la càtedra, professora de la UPV, Carmen Escrivà, ha confirmat que es treballarà per incrementar la visibilitat i la competència del comerç, reconeguent-lo com a font de riquesa local. Per finalitzar, sabem que la col·laboració entre la UPV i COFE Comerç es basarà en la recerca i l'intercanvi de coneixements a través de jornades de caràcter tècnic, conferències, seminaris i accions formatives.
Gràcies, Laura. Canviem de terç per parlar de ciència. Jordi, saps el que és un alquè?
Un alquè? Doncs, Carles, la veritat és que ahir m'has pillat.
Sí, home, hidrocarburants, amb el doble enllaç químic carboni-carboni.
El què?
Val, i si te dic que són molècules que s'utilitzen àmpliament amb cosmètics, detergents, lubricants, plàstics, per exemple, els perfums.
Ara sí que ho entès, Carles, ara sí, queda clar. Que, per cert, el que portes avui fa molt bona oloreta. A mi, la veritat és que m'encanta anar perfumat.
Gràcies, Jordi. Doncs, respecte al que dius, saps què? La UPB ha trobat una nova forma de sintetitzar aquests alquens d'una forma 10 vegades més barata. Juan Piquer ens ho descobreix.
Així és. Per a que els dos aneu perfumats, l'Institut de Tecnologia Química ha desenvolupat una tècnica catalítica que obté unes molècules orgàniques anomenades alquens, en un procés fins a 10 vegades més barat que l'actual. Els alquens interns tenen múltiples aplicacions per a fabricar plàstics, detergents, lubricants i cosmètics. El mètode ja s'ha emprat per a produir fragàncies comercials a Castelló. El grup d'investigació de l'Institut de Tecnologia Química, el Centre Mixt de la Universitat Politècnica de València i el Consell Superior d'Investigacions Científiques ha desenvolupat aquesta tecnologia per a obtindre alquens a partir de molècules anàlogues fins a 50 vegades més barates que les empleades ara. L'equip científic ha demostrat que es tracta d'una tecnologia viable a nivell industrial, produint la síntesi a gran escala de fragàncies comercials. Aquesta metodologia ens permet obtindre de manera completament selectiva una gran varietat d'alquens interns, és a dir, sense formació d'altres productes secundaris, la qual cosa fa que puguen ser utilitzats per a multitud d'aplicacions.
Gràcies, Juan. Continuem amb més novetats de l'àmbit científic, en aquest cas de la mà del grup de generació espontània Hyperloop. L'equip porta temps treballant en un sistema de transport mitjançant la levitació electromagnètica sense rosament.
Sònia Vallès ens conta en més detalls els avançaments que han fet amb el seu prototip.
Dilluns passat, Hyperloop UPV presentava als seus inversors el nou prototip Auran. La novetat és que aquest utilitza la levitació per a reduir el cost energètic, un dels principals problemes que enfronten aquest tipus de projectes. Però millor que jo, vos ho conta Eduardo Maté, responsable del Departament d'Electromagnètica de Hyperloop UPV.
Hemos apostado por un nuevo sistema basado en imanes permanentes y electroimanes que trata de resolver este problema y queremos demostrar que somos capaces de construir un vehículo que sea capaz de propulsarse y levitar, eliminando el rozamiento con muy bajo consumo. Existe una pequeña consumo de corriente, pero con las pruebas que hemos hecho podemos hacer levitar con fácilmente menos de 10 amperios en estado nominal.
Durant la jornada també han presentat part del disseny interior del prototip. La directora de màrqueting i comunicació de Hyperloop UPV, Sandra Moya, ens explica els diferents aspectes que fins ara coneixem sobre aquest prototip.
Este diseño de interior se caracteriza principalmente por formas voluminosas que aporta el asiento, es decir, el armazón, que aporta privacidad e intimidad al usuario. Eso teníamos muy claro que iba a ser una apuesta de nuestro diseño de interior que queríamos que estuviese desde el principio. Y luego, además, otra característica de la silla en concreto es la ergonomía que tiene. Es decir, se puede adaptar a usuarios con diferents necessitats.
Aquesta jornada és una preparació per a la presentació oficial d'Auran, que serà el 21 de juliol, i després l'equip competirà a l'European Hyperloop Week en Països Baixos, del 18 al 24 de juliol.
Hyperloop és un dels més de 50 grups que pertanyen a la llançadera d'idees Generació Espontània. La setmana que ve tenim una oportunitat de conèixer a aquesta llarga llista de grups. Veritat, Sònia?
Efectivament, Jordi, ja que el 3 de juny acollim el Congrés Convergències, on els esdeveniments principals són les presentacions dels grups de Generació Espontània, que tindran lloc al llarg de tot el dia a l'edifici Nexus. La sala 210 acollirà, d'entre altres, a ESIC, amb un taller per a millorar el currículum. A més, a la sala VIP hauran encara més activitats, com a proves de demos d'interactiva, una sala de rol i un cajut de cervesa sobre la fabricació de la cervesa.
Moltes gràcies, Sònia. Ara canviem de terç, però continuem amb tu, perquè com a bunyolera de pro, aquesta notícia no ens la podia contar una altra persona.
Espere que aquestes tomaques no apleguen a Bunyol, perquè seria tot un desperdici. I és que el dijous passat la nostra universitat acollia la presentació oficial de l'Associació de Productors i Comercialitzadors de la Tomaca Valenciana. En l'actualitat, el valor de producció d'aquesta varietat de tomaca està al voltant del milió d'euros. Durant la jornada, Salvador Soler ha presentat el projecte que coordina per a la valorització de la tomaca valenciana, el resultat de la qual ha sigut la tipificació de dues varietats cultivades, la blanca i la mascler. I l'equip ja està treballant per a millorar la seva resistència a malalties.
Moltes gràcies, Sònia. Acabem amb el campus de Vera per a parlar del concert que ahir va acollir l'auditori Alfons Roig, de la Facultat de Belles Arts.
El Concert pel Dia d'Europa ha commemorat, com cada any, el dia dedicat a la Unió Europea, que es celebra des de 1985. En aquesta ocasió, ha comptat amb la participació, d'una banda, del cor d'alumnes i el cor Celé del Col·legi Alemany de València, baix la direcció de Peter Siedelman.
D'una altra banda, el cor de l'UPB i l'ensemble de música contemporània dirigits per José Francisco Sánchez Iborra.
L'estat espanyol suma ja 36 anys des que va entrar en la Unió Europea, allà per l'any 1986. Per a la universitat, com per a altres institucions, aquesta pertanyença ha sigut clau per al desenvolupament de l'activitat universitària.
Passem a l'actualitat del campus d'Alcoi en estant de celebració. Què millor per al 50 aniversari del campus que el premi que ha rebut l'edifici Ferrandis i Carbonell, el premi Hispània Nostra.
Sònia Vallès, informa'ns una miqueta més sobre aquest reconeixement que ha rebut el campus.
Finalment ha pogut celebrar-se l'acte de lliurament dels premis Hispània Nostra, les edicions de 2018 que havien sigut ajornades per la pandèmia. La cerimònia va tindre lloc al Museu Sefardita de Toledo i va comptar amb la presència de la reina emèrita Sofia i el president de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Fins a Toledo va viatjar el rector José Capilla per a rebre el diploma acreditatiu otorgat a l'UPB per la transformació del conjunt arquitectònic Ferrandiz i Carbonell.
Moltes gràcies, Sònia. I avui, al campus d'Alcoi, també tenim una miqueta de cultura.
Així és, Carles. Avui ha començat la 31a mostra de teatre de la ciutat d'Alcoi, en la qual el campus té alguna coseta a veure. Juan Piquer, conta'ns com ha anat la mostra.
Avui divendres a les 11 ha sigut la 36a mostra de teatre d'Alcoi, on ha participat l'obra Redoxidables, una proposta que ha preparat el campus i la càtedra Alcoi, Ciutat del Coneixement, per aquesta mostra. Aquesta obra fa una barreja de teatre i ciència per a poder arribar al públic més jove. A més, compten amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, el Ministeri de Ciència i Innovació i l'Ajuntament d'Alcoi. Des del dia 23 al 27 de maig, Alcoi es converteix en el punt neuràlgic de les arts escèniques. I des del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, no volíem perdre l'ocasió de poder participar en aquest esdeveniment de forma activa.
Ara passem a l'actualitat del campus de Gandia i ho fem d'una manera molt artística.
Doncs sí, Jordi, el cor en línia va ser el musical que es va realitzar a l'Escola Politècnica Superior de Gandia. Va ser ahir, veritat, Laia?
Efectivament, ahir dijous 25 de maig a les 7 de la vesprada va tindre lloc a l'aula magna del campus de Gandia de la UPB la representació del cor en línia, el musical, a càrrec de Polimono Teatre. L'obra va ser una recreació col·lectiva inspirada en el musical de 1975 de Michael Bennett amb llibret de James Kirkwood i Nicolas Dante. La proposta ha combinat històries pròpies, com cançons de diferents musicals i cançons conegudes popularment, així com referències a la història dels musicals i el teatre. Polimono Teatre ha tancat amb aquesta el seu curs teatral. Well, not to us. hem tingut el plaer de poder parlar amb Holly Juniper Gill, la directora musical que ens ha explicat com ha sigut el procés dut a terme per a preparar aquest projecte.
En general va ser un procés difícil perquè treballàvem amb un grup de persones amateur que no tenia molta idea de cantar i ballar i actuar. Però mentre avançàvem hi havia més possibilitats del que fèiem i a banda el guió era original, per tant, teníem que crear personatges de zero i moltes de les cançons eren poc conegudes, per tant, també això era una cosa difícil. Però al final va ser un procés molt divertit i jo crec que va donar fruit.
Moltes gràcies, Laia. Hem parlat de musicals i ara també toca parlar de cinema.
I tranquils, perquè tot i el que diem la setmana passada, no s'ha canviat el teatre. Si parlem de cinema, parlem amb la nostra cinèfila de confiança, Laura Crespo.
Tot el món coneix alguna d'aixes pel·lícules que et canvia d'estat després de veure-la. Esperem que aquesta no vos deixi en estat d'embriagadesa. El dimarts que ve arriba al Cineclub una altra ronda de Thomas Vinterberg, una comèdia dramàtica guanyadora de l'Oscar a millor pel·lícula internacional en 2020. Es tracta d'una destilada història protagonitzada per quatre amics que treballen en un institut. Curiosos, decideixen iniciar un experiment sociològic. La seva hipòtesi és que tindre el col·le en el cos els fa ser millor en les seues tasques diàries. Tot el que sembla una magnífica aventura té la capacitat de convertir-se en un got mig ple o mig buit. Dimarts 31, a les 10 de la nit, en l'aula 16 de l'edifici A, al campus de Gandia, una altra ronda de Thomas Vinterberg.
Moltes gràcies, Laura. Tanquem l'actualitat del campus per a parlar d'un esdeveniment que té lloc aquest cap de setmana que va dirigit especialment als alumnes dels graus de Turisme i Turisme IADE.
La platja de Xeraco acull la primera edició de la Fira de l'Esmorzar i el Cremaet, un esdeveniment amb el que es busca posar en valor aquesta tradició tan valenciana.
Hostalers de diferents punts de la geografia valenciana es desplaçaran per a oferir una mostra dels plats més típics de la nostra gastronomia. I com no, participar en el concurs que triarà el millor cremaet de la fira.
Per als veïns de la Safor i comarques properes, aquest pot ser un pla ideal per al cap de setmana. Menjar i beure, jo no m'ho pensaria. Ja ho sabeu, aquest cap de setmana, esmorzars i cremaets a la platja de Xeraco. Esports. Comencem els esports donant l'enhorabona a tots els guanyadors de les diferents disciplines del trofeu UPB.
Una menció especial al campus d'Alcoi, que s'ha proclamat campió absolut de la 30a edició del trofeu UPB. Enhorabona.
A més, l'UPB ha sigut proclamada guanyadora en la categoria de frontenis dins del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari.
Per altra banda, del 28 al 29 de maig es realitzarà el Campionat d'Espanya Universitari de Taekwondo. El campionat es realitzarà a Múrcia, en la població de Los Alcázares.
I fins aquí el nostre informatiu. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció.
Vos deixem amb una entrevista que des de l'equip de l'informatiu hem fet amb motiu dels 5è Premis Magistrals lliurats el passat dimecres. Jordi ha parlat amb José Luis Carrillo i Rosa Vents, que han guanyat 4 anys consecutius el Premi Magistral. Amb ells, vos deixem. Gràcies i fins la setmana que ve.
Sempre es diu que el lloc on més temps passa una persona en edat escolar, a banda de sa casa, és precisament el col·legi o l'institut. En moltes ocasions es passa més temps amb els mestres de l'escola que amb els pares. Clar que pares, en principi, hi han dos per a tota la vida. Professors, en canvi, són uns quants més. Durant els 14 anys d'estudis obligatoris i els altres dos per a fer el batxillerat, per les nostres vides han passat moltíssims mestres. Podria semblar impossible en recordar-se-ne de tots, però allò cert és que tots tenim algun mestre que, per a bé o per a mal, ens ha marcat. Per a reconèixer la feina d'eixos professors que deixen la seva empremta en els alumnes, la UPB va posar en marxa fa ja 5 anys la iniciativa Magistrals, en la qual els alumnes de primer curs de la UPB trien els qui, per a ells, han sigut els millors mestres que han tingut, quant a coneixement, paciència, dedicació i, en definitiva, els millors docents amb tot el significat que aquesta paraula té. 25 professors, 13 dones i 12 homes han sigut els seleccionats després de fer una gran enquesta entre l'alumnat, en la qual trobem mestres de diferents punts de la geografia valenciana. D'una banda, José Luis Carrillo, professor de matemàtiques a l'Institut Joan Fuster de Sueca, i d'altra banda, Rosa Bens Català, professora de física al Col·legi Salesians Sant Antoni Abad de València. Els dos han sigut guanyadors 4 anys consecutius del Premi Magistrals. Per davant de tot, enhorabona als dos. Rebre aquest premi una volta segurament ja constitueix tot un privilegi, 2 encara més. 4 potser són allà a estrelles Michelin. Com a docent, què suposa rebre aquest reconeixement per part dels exalumnes?
Pues mira, és una gran alegria, sobretot perquè és per part dels exalumnes. Anem a veure, tots els premis estan molt bé, però si és justament dels xics i xiques que has tingut i a més ja no estan en tu, ja no és qüestió de fer-te la pilota ni demanar més nota ni res d'això, sinó és pur record i afecte com el que jo els tinc a ells, pues ja te dic, encantat, una gran alegria.
Pues lo que significa és molta satisfacció, perquè que te reconeguen la teua llavor com a professional està molt bé, però si te la reconeixen els teus alumnes, ¿vale? Que a vegades pues, la gent jove diu no, pues, no valoren el que tenen, pues, si te reconeixen el treball dels teus alumnes, pues, a un professor no hi ha una cosa millor que el reconeixement d'un alumne. I en el meu cas, que és un any rere un altre any i són moltes vegades, pues, dius, al final penses pues, el primer any pot ser casualitat, el segon ja no, i el quart ja dius pues, algo haré bien, no? Penses que, o sigui, que molt contenta.
Pot ser no tots els mestres tenen la mateixa concepció del que ha de ser un bon mestre. Quines creieu que són les claus per a ser considerats així? O quines apliqueu al vostre dia a dia per a ser bons mestres?
Pues és complicat, perquè són moltes coses, crec jo. Jo sóc una persona que crec en el que faig. M'agrada el meu treball, m'ho passe bé, i crec que l'educació com a un fi per a millorar la societat, o sigui, el meu pret, cara. I crec que fa molta falta, però bé, i formar bé els joves. O sigui que jo el primer que crec que hi ha que fer és creure el que fas. I jo estic per l'educació. Després pues, disfrute molt de l'assignatura que impartís. Jo vaig estudiar físiques i principalment ensenyo física en segon de batxiller. I és una assignatura que és molt interessant i és molt divertida d'ensenyar. Que és difícil, però jo intento fer-ho el més fàcil possible i això és important. Jo crec que un mestre ha de ser humilde, baixar el nivell dels alumnes, adaptar-te i impartir les classes sempre d'una manera el més senzilla possible i el més amena i divertida possible. Sí. Exigència acadèmica, però per una altra banda, adaptar-te al nivell que tens davant i fer-lo fàcil. Fer fàcil o difícil. Això és, per mi és fonamental. Fer-los veure que ells poden fer tot. El que se proposen, motivar-los moltíssim. És, per mi és importantíssim.
Doncs mira, jo la clau està en la passió que li poses a la teua feina. A mi m'agrada moltíssim, a mi m'agrada molt la meva assignatura, però m'agrada molt més ensenyar-la. No són exactament la mateixa cosa. I per damunt de tot, jo crec que la clau és que per a ser un bon professor t'ha d'agradar el tracte amb adolescents. Els adolescents són gent molt particular, són bombes emocionals, tenen molta cosa passant-li pel cap i si tu no estàs disposat a donar-te completament, a involucrar-te en les seues vides, a passar-te-ho bé, ja pots tindre totes les programacions didàctiques meravelloses i tots els recursos tecnològics i metodològics que no te servís per res. Tu has d'entrar a l'aula tot el dia dient, che, que bé, mira, em toca a veure què me diuen estos avui, a veure com es comporten, a veure què faig jo per a que entenguen això, a veure com es obric un poquet la ment, a veure com es estimule la curiositat científica, però tot això lligat en el que és pues, coses que van un poquet més enllà, que són també emocionals i de valors i de, bueno, tantes coses. Però bàsicament t'ha d'agradar molt la feina i molt el tracte en adolescents.
Parlem ara dels alumnes als que més els costa traure endavant dels estudis i plantegem la següent pregunta. són els que més atenció necessiten o són els que s'han de considerar com a casos perduts?
A veure, són els que més atenció necessiten, òbviament. Els casos perduts hi ha, però han de ser l'últim recurs ja. A veure, no siguem... Jo me considero un privilegiat perquè tinc un alumnat molt bo i tal vegada tinc una visió molt rosa de la situació, perquè he viscut molt poques situacions de casos perduts d'estos que parles tu. Sempre hi ha una manera d'entrar. I mira, la meva assignatura, que són les matemàtiques, porta una càrrega emocional duríssima. Tal vegada en part, no, tal vegada no, segur, en part responsabilitat nostra dels professors de matemàtics, que és que a lo millor som un poquet durs, que pensem que la nostra assignatura és, bueno, ja el colmo, i que identifiquem a lo millor massa fàcilment el que li costen les matemàtiques amb el que, bueno, pues, no arriba massa i li falta intel·ligència, i sempre a lo millor hem sigut un poquet massa durs, i això ha deixat moltes cicatrius en els xiquets. Els xiquets arriben a les matemàtiques, alguns molt assustats i no se senten còmodes. I l'aproximació, l'enfocament emocional és molt important, més enllà de la qüestió purament acadèmica. Hi ha molta gent que se sap explicar molt bé i que té una bona tècnica, però el animar-los, el estar en ells, el donar-los confiança, totes aquestes coses funcionen molt bé. Almenys a mi sempre m'han funcionat. Jo t'he de dir que, bueno, sempre hi ha casos impossibles i no reconèixer-los seria absurde, però a mi al llarg de més de 35 anys ja de treball, a mi m'ha funcionat sempre. Tu porta't bé en ells i ells te responen i se porten bé en tu. Básicamente.
Bueno, yo te distinguiría ahí lo que es la educación de la secundaria obligatoria, que hay alumnos, evidentemente, que necesiten más ayuda, y ahí eso es que dona Lila, que ya en bachillerat, que es un nivel més alt i ja preparatori per fer uns cicles formatius de grau superior o universitaris, que ja el nivell està més homogèneo, no? Vull dir, no n'hi ha casos de gent que ho porten molt malament, però sí que és de veres que la gent que li costa més, doncs és que ajudar-la d'alguna manera, perquè pues, això no tots van a fer en una enginyeria aeroespacial, hi ha gent que va a fer un cicle formatiu o va a preparar unes oposicions, i sí que la labor de jo ho faig, i jo sé que els meus companys també, i molts docents, pues, és ajudar aquell alumne que va un poquet, pues, li costa un poc més. Des que ho fas. Però també mantenint el rigor acadèmic, vull dir, n'hi ha uns continguts, n'hi ha uns coneixements que han d'impartir, i la gent que és molt bona, jo tinc la sort de tindre molt bons alumnes, que és una de les coses que també te volia dir, que clar, una cosa és el mèrit meu de que jo puga fer les classes més bé, però els alumnes que tinc davant són boníssims. Això m'ho fa més fàcil. Així no se poden guanyar premis en el que tinc davant.
Tots dos teniu llargues trajectòries dins del món de l'educació, així que segurament vos sonarà l'OCSE, l'OE, l'OMCE, l'OMLOE, i és que en més de 40 anys de règim democràtic han passat unes quantes lleis educatives i a totes se'ls ha tret carències en major o menor mesura. Ara vos toca fer la transició a una nova llei, que per cert no ha estat, com no, excepta de polèmica. Què en penseu de l'actual LOMLOE respecte, per exemple, a l'anterior LOMCE? Millora? Empitjora?
Mira, encara no coneguem molt com va ser. Tu ja ho has dit, jo en el temps que porto són tantes lleis que anem adaptant-se com puguem a el que mos ve. Si n'hi ha canvis de currículum, si n'hi ha canvis de metodologia, si esta assignatura es lleva, esta assignatura es fica. Jo crec que deuríem, bueno, tot el món ho diu, hi havia que fer un pacte d'estat i no fer un tema polític o de tants canvis de llei cada vegada no ajuda a que n'hi hagi una bona educació. Als professors i als centres ens fan la llavor molt difícil, és que estar adaptant a coses que realment a vegades no signifiquen grans canvis, perquè realment la classe la fas al final i el centre la fa el professor, i realment a vegades és pues, sobre el paper. Vull dir, no és una cosa que ens que ni me, no veus millores. Vull dir, està clar que de l'antiu UPICO que estudiàvem està clar que hi havia que fer una reforma d'educació, però tants canvis jo penso que no aporten i que ens tenen molt marejats. I per una altra banda també te diria que és un ninguneo, és un no valorar el que se fan en les escoles, perquè o sigui, és fer de l'educació un circo, no?
Sí, sí.
Cada vegada una llei. Ara venim uns d'un color, uns altres d'un altre color, ara canviem la llei, no? I els professors en els instituts i en els col·legis pues, adaptant-se com puguem a la situació. Mm-hmm. Hi ha lleis que són fantàstiques, però que després no hi ha mitjos, no hi ha recursos, són molts alumnes, nosaltres tenim les classes en un número molt alt d'alumnes, moltes hores de feina, no tens hores per preparar classes. Vull dir, que les lleis sobre paper poden ser molt boniques, però després tampoc no se fiquen els recursos adequats. I jo penso que els docents estem un poc farts ja d'això, d'aquesta situació. I pensem que és molt greu, perquè l'educació, com ha dit al principi, és un pilar fonamental d'aquesta societat i fa molta falta cuidar-la. I no mos cuide, no se sentim reconeguts.
Jo, ahí sí que entrem en este camp, ja me vaig a posar... Estic molt menys content. Jo, bueno, pues ja t'he dit 35, correcte, concretament 35 anys de treball, en què eren en principi teòricament molt poquets per a jubilar-me, i jo, si fora per el treball que faig de portes de l'aula cap a dins, me quedaria, vamos, tots els anys que farà falta, perquè jo continuï gaudint de la classe i del tracte dels alumnes i de lo que se fa i de lo que intentem i això. La qüestió, el marc legal, la insoportable paperassa, els invents de la gent, dels gurús de l'educació que no han xafat una aula en la seva vida, te ho dic directament aixina, i que opinen i ens tracten com a ratetes de laboratori sense saber molt bé de què va la cosa, en té molt, molt, molt cabrejat. I te poso un exemple que és fàcil, per exemple. Mira, durant molts anys, en totes aquestes lleis anteriors, en tercer de l'ESO hem tingut dos matemàtiques, matemàtiques aplicades i matemàtiques acadèmiques, perquè els alumnes amb més dificultats pues, puguen estar en un grup on estiguen millor atesos, que són les matemàtiques aplicades. Bueno, pues con la LOMLOE, esta separació desapareix. I ara tornem, després de tants anys, tornem a estar tots junts a l'aula. Un professor, com jo, en tercer de l'ESO, en 29 alumnes, ja me diràs tu a mi com puc atendre totes les diversitats i totes les necessitats que tenen els meus alumnes. Doncs no entenc, per exemple, com si la filosofia de la llei és l'atenció als que tenen dificultats, pues fan aquest tipus de coses, per posar-te un exemple. Un segon exemple, la LOMLOE en matemàtiques, en quart de l'ESO, l'últim any de la secundària obligatòria, preparació per al batxiller, redueix una hora de matemàtiques. De 4 hores de matemàtiques, passem a 3. Explica'm com podem treballar en un 25% menys del temps. I me pare així perquè, si no, no acabaria mai.
Jo, pues ja te dic, com porto molts anys, pues, jo faig la meva tasca el millor que puc, intento formar-me, fer coses noves i adaptar-me a lo que m'exigís el centre, que exigís la llei per complir la llei, però no confie molt ja en aquests canvis, realment. M'agradaria que se ficaren d'acord, ja t'he dit, perquè el panorama polític no està molt per la labor, no està per la labor de ficar-se d'acord, però crec que seria fonamental en un país serio que això se cuidarà.
Parlem ara del que vos toca més directament, les vostres assignatures, i és que sou mestres probablement de les dos que solen portar a més gent de cap, i m'incloc. Però d'aquestes assignatures de matemàtiques i de física, precisament jo tenia un mestre que insistia molt en entendre l'aplicació i la finalitat de, per exemple, la integral o la fórmula de la força gravitacional. I va ser gràcies a això, gràcies a ell, quan ho vaig traslladar més enllà de lletres i numerets, que vaig traure endavant l'assignatura. Creieu que aquesta pot ser la clau? I també, creieu que està ben plantejat el temari de matemàtiques i de física, respectivament?
Pues mira, el temari de matemàtiques en general és inabarcable. I sé per a començar. O sigui, n'hi ha una quantitat de matèria que no se pot donar en la calma, la profunditat que es necessita, especialment en el batxiller, que és el que jo més treballo. El meu secret és el que me contaves del teu professor. Jo sempre busque l'aplicació de les matemàtiques a la vida real, el que entenguen les coses. Les matemàtiques no són fórmules, receptes que se saben de memòria. Però per això necessites temps per a parar-te a comentar les coses, a incidir en les relacions en la natura. No pots tindre un temari brutal, com és el cas del segon de batxiller, a més en una pau, al final, un examen en el que se juguen tantíssim, i en un temari mastodòntic. ¿Vale? Aleshores, jo ho veig pues, així, amb molta dificultat, anem retallant d'ací i d'allà, i no perdem ni un minut, i pues, els xics pues, estan peliu agobiats, la veritat. Però bueno, és el que n'hi ha.
Pues està ben plantejat, és un temari, el que passa és massa extens. Hi ha molt de temaris en física de segon de batxiller, que pràcticament és on se les comença a donar física de deberes, pues va des de la física de Newton a la física d'Einstein. Vull dir, és física moderna, nuclear, relativitat. És massa extens, és preciós, és molt interessant, però és massa extens. Entonces és una exigència en un any donar tot això i que, el que tu dius, el que fa el teu mestre és el que jo intento fer. No se pot ensenyar una assignatura com esta, incluint la matemàtica, però la física més, no és una col·lecció de fórmules, és dir, jo, n'hi ha que pensar. Jo sempre dic, pensar conmigo, vamos a pensar. N'hi ha que pensar-les. No és una assignatura memorística, és una assignatura de comprendre les coses. I és una meravella. Jo això ho intento cada dia. De fet, és que me costa molt acabar el temari perquè jo, hasta que no veig que la classe m'entén, no continue. No passa. Entonces, jo intento explicar lo fàcil, però n'hi ha que entendre les coses. N'hi ha que pensar. Què estàs fent? Per què ho fas? Esta fórmula, què significa té? Jo sempre dic, esta fórmula nos está hablando. Nos está diciendo. ¿Qué nos dice esta fórmula? Les fórmules no ixen de la xistera, dic jo. Les fórmules se raonen, ixen de les matemàtiques. Claro. I a vegades de les, pues, experimentalment, ixen de la realitat. Estan ahí. Solo n'hi ha que llegir-les bé, interpretar-les i pensar, és fonamental. I és una assignatura que quan l'entens, jo sempre dic, això és més fàcil que estudiar història, que estudiar una assignatura memorística, això, una vegada ho comprens, entres, quan t'has entrat, això és un despertar, és una meravella. No hi ha que empollar, solo hi ha que entender. És una assignatura preciosa, la veritat.
Doncs fins aquí aquesta entrevista. Moltes gràcies, José Luis, i moltes gràcies a Rosa, també. I, novament, enhorabona pel Premi Magistrals 2022.
Molt bé. Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat.
Rosa... M'agradaria dir una coseta, Jordi. Digues. El medi volia compartir-lo. Està clar que, pues, que m'han donat els premis i algo faré bé. Però volia compartir-lo amb els meus alumnes, perquè tinc uns alumnes molt bons. Són educats, són treballadors, tenen ganes d'aprendre i personalment són estupendos. I això és... Pues és fruit de les famílies que tenen, que també estan a darrere, és molt important, i també del col·legi en el que treballen. Vull dir que la labor que se fa en el col·le se nota. Els alumnes no venen, han estat així des d'infantil, primària, l'ESO i el batxiller. I són alumnes, pues això que dic, que valen molt, moltíssim, són molt bons. I així és molt fàcil. Molt fàcil ensenyar i molt fàcil que te donen premis. Saps el que te vull dir? Entonces, volia compartir en el meu col·legi, en els meus companys, en la feina que se fa així des d'infantil hasta batxiller, perquè el mèrit és de tots, d'ells i del col·le.
Tant de bo continueu fent la vostra feina així de bé, perquè l'educació és la base de les societats informades, modernes i crítiques. I front als qui preveuen un futur negre i fosc, mentre tinguem professors com vosaltres, al futur li queda, pot ser, una poqueta d'esperança.
és una producció del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, amb la col·laboració de l'Àrea de Comunicació de la Universitat Politècnica de València i el Laboratori de So.